COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:20 minuts, ja toca, per tant, ja toca saludar i dir què tal, bon dia des de Barcelona, a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra. Acabem enrere en COPE i intentem fer-ho bé. És la nostra intenció diària, perquè tot l'esforç, tota la feina que fa Carlos Herrera i tot el seu equip des de les 6 del matí, doncs ara ens deixen això, doncs 30-40 minutets per acabar-ho des de cada una de les emissores de COPE a Espanya. I nosaltres ho fem des d'aquí, encantats de la vida. Després a la una no marxem, eh? No os vais a librar tan fàcilmente de nosotros. De una a dues arriba el migdia, també a COPE Catalunya i Andorra. I deixeu-me que saludi a tots, a tot l'equip, que avui farà una cara de dilluns meravellosa. Hola, Jorge Martínez, com estàs? Què tal? Hola, Andrea, com estàs? Bon dia, la nostra estudiant en pràctiques. Hola, Montse Rodríguez, bon dia.
Bon dia.
Què tal? Sempre, no sé si és un boicot diari continuat, la Montse, al final...
Sí, no? Jo crec que sí, eh? Sí. Al final acabarem mal pensant que algú no vol escoltar la...
Pues ahora que estemos en una época de demandas, pósale una demanda al micro.
¿Vols dir?
Te tienes que querellar contra el micro número no sé cuántos.
¿Y cómo me paga? ¿Con esponjas el micro?
Exacto.
Llavors,
el abogado del micro y Pope Esponja.
Creo que va a ser, por cierto, felicidades a Ana María José Navarro, 51 años.
Felicidades.
Lozana ella.
Uy, tanto, guapísima.
Y con el qué asco.
La verdad que sí. Que
ay, por favor.
Que no, digo, hombre, qué asco siempre las cartas que hace con Herrera.
Las cartas al final de la carta que fa María José Navarro.
Lozana, tienes que escuchar la COPE, ¿eh? Cuando te pregunten tú qué
ya
escuchas...
Ya está bien de escuchar Cataluña Información.
Puedo escucharlo todo.
No, la Navarro fa sempre el diari de Mari José,
claro,
i quan acaba su firma sempre és ¡qué asco!
Sí. Hola, Gil, bon dia.
Bon dia, companys.
Mira, jo m'havia apuntat aquí una cosa. Diu,
apunti.
Avui dilluns... Sí. I després de que l'advocat de Carles Puigdemont digués que el seu client no demanarà permís al jutge per tornar i possiblement
este no es bien negociado,
es farà detenir, i ha afegit, Puigdemont està... al mòbil. Després d'aquestes declaracions tan interessants...
El que ha dit aquest senyor avui...
Això no l'ha dit?
Per marejar... Crec que també ha dit moltes coses avui.
Veus.
Com xerracar cada dia.
Sí.
Avui ha dit que no sap on està.
Està
ara
al
ja,
mòbil.
Ara està embolicant la troca.
Sí.
Anem embolicant la troca i anem a crear la màxima expectació possible perquè la gent quedi completament desconcertada i no sàpiga què passarà en les pròximes hores.
Però hem d'explicar-nos.
Ahir estava a Brussel·les, a l'hotel del senyor Joan Gaspar, que està a Brussel·les.
Però hem d'explicar-nos als nostres oients, per si no ho saben, prou, que demà a les 3 de la tarda, teòricament, hauria de fer-se un ple que votés el president de la Generalitat.
No, teòricament no està convocat.
Està convocat, està convocat. No dic teòricament perquè no crec que es faci.
O sí, això només la potestat la té el senyor president del Parlament, el senyor Roger Torrent. Hores d'ara no ha dit que no es faci el ple, tot el que ha passat en les últimes hores, que són moltes coses, però a dia d'avui el ple de demà està convocat i això sí, el que queda clar és que el senyor Puigdemont, que és el candidat que ha proposat el senyor Roger Torrent, si no ve a Espanya, no pot ser candidat o no pot presentar la seva carta a ser investit president de la Generalitat. Telemàticament no pot ser i per delegació tampoc.
Això fa olor.
És un culebrot.
Això fa olor i el senyor Lozada ja fa moltes setmanes que m'ho diu a micro tancat. Pepe, eleccions al juny. Pepe, eleccions al juny. Montserrat, sé que tens una notícia no política i de tant en quant convé per desengrassar, doncs, somriure o escoltar coses, doncs, que surten una mica del dia a dia, de sempre el mateix, no, Montserrat?
Bueno, doncs, avui parlem, ja sabeu que un dels propòsits de l'any nou, que tothom es marca, és allò de comer sano, apuntarse al gimnasio, ya sabeu que las cintas de correr y las elípticas siguen en alumnos principiantes que desean bajar esos kilitos de más.
Sí.
Pues atención, porque si tú eres uno de ellos y ya te empiezan a flaquear las fuerzas,
sí.
Debes saber...
Si estem a 29 de gener, només.
Debes saber que han creado una aplicación para móviles que te insulta si no cumples tu propósito fitness.
Ya el que faltaba, que el móvil te maltrate.
Sí.
Qué bueno.
¿Cómo?
La nueva aplicación...
Te insulta.
Es diu Abusive Gym Reminder, que se encarga de vigilarte en todo momento para asegurarse de que no faltas ni un solo día a tu entrenamiento en el gimnasio y además te insulta si no cumples tus propósitos.
Burru,
has
burru.
De instalar la aplicación, esta aplicación te pregunta cuáles son los días que entrenas y dónde está tu gimnasio y entonces con estos datos ella se encarga de que no dejes ni un solo día de ir. Si ve que tu hora es la hora de tu gimnasio y no estás en el lugar que deberías, te lo recuerda con insultos, aunque cabe destacar que el nivel de insultos lo regulas tú mismo, ¿eh?
Ah.
Ofreciendo la posibilidad de elegir entre un recordatorio agresivo, abusivo o extra abusivo. Qué algunas verdad. De las frases de esta aplicación son: ayer te perdiste un día de gimnasio, ¿eh? Siempre lo arruinas todo. O esto es solo un recordatorio de que eres un inútil.
Qué bueno.
Después tenemos otras más fuertes, que es: vas a morir solo, eres un desastre. O otras que estas horas.
Doctora... ¿Tu, i pots contestar al mòbil?
No.
Ja replica?
No. És directament, el mòbil et diu i tu has d'anar directament.
Et castiga
directament
i tu aguantes,
al... Exacte.
No?
Es
no.
diu...
Si no, el tires a mar.
Abusive Gym Reminder.
Doncs si vols que t'insultin, ja saps, no cal...
No, el que has d'anar fent al gimnàs.
En el gimnàs, efectivament. Però,
si no t'insultes a tu
si mateix. Si t'agrada que t'insulti algú, doncs ja tens una aplicació que t'ho fa. Escolta, perquè dijous, crec que dijous, tornen els aiguats. Carles Ossada?
Sí, però serà vist i no vist, eh? Serà un dia de pluja considerable el dijous, però el divendres la cosa millorarà, eh? Uh-huh. És un front d'aquests de pluja, fronts fred, que ens arribarà de Galícia, passarà molt ràpid aquest dijous.
Portarà marisc?
I deixarà...
Portarà
no, marisc? No portarà aigua, eh? El marisc l'ha de posar vostè. El posa vostè, va a la boqueria, compra un bon marisc, o va a una llotja, compra un bon marisc.
Perdoneu, eh? Però és que estic de dilluns.
No, està molt cachondo, vostè, és boig, es va a cotxe la setmana així.
Montserrat, digue-li alguna cosa, diu que estic molt cachondo.
O sigui,
jo soc el tio sèrio del programa. Jo soc el tio sèrio.
Collado, però si vas cachondo, dic sí.
Avui està divertit, és notícia.
Sí, no, sí, sí.
Total, avui és un dilluns, un dia radiant arreu de Catalunya, molt sol, temperatures una mica més baixes, i com vostè deia, senyor Collado, fins dijous la cosa, així, dijous mal temps, pluja, i divendres torna a millorar. 14 graus ara a Barcelona, 13 a Tarragona, 12 a Girona, 8 a Lleida, 6 a Andorra la Vella.
Mobilitat tranquil·la.
Tranquil·la, totalment. El transport públic i la xarxa viària.
Molt bé, Carles.
L'actualitat, el que hem comentat
ja
abans. Estem esperant sí, si hi ha notícies, i notícies sempre n'hi ha,
sempre,
eh?
Sempre.
Però del tema del culebrot, doncs a l'última hora, doncs aquesta esperant, si demà hi haurà o no hi haurà ple.
I si apareix avui, o no apareix el senyor Puigdemont. No?
Bé, si apareix, té un camí molt recte i molt directe. Brussel·les, sí, sí. Madrid, audiència Tribunal Suprem, veure el senyor Llarena... I després, bueno...
Ja ho sabem. El que digui el jutge. El que digui el jutge. Nosaltres no hem de jutjar. El que digui el jutge. Gràcies, Carles.
Vinga,
molt bé. A la una tornem.
A la una,
vinga. Adéu. Gràcies. Senyor Gil...
Qué bien jugó ayer el Alavés.
Qué bien jugó el Alavés.
Home, doncs va fer un molt bon partit l'equip de Belardo.
Sí, és veritat. Sí.
I per un moment tothom, els culers patidors com jo, o tribuneros com jo, ja van veure el resultat de l'any passat, que ens van guanyar, no?
Sí, senyor.
Es podia repetir, vam estar... A no ser que surt el Messi i surt el Suárez i...
El Messi ayer no es que estuviera muy fino, pues, también te
falta,
digo, ¿eh?
La falta, Montserrat, només.
No va estar gaire fi.
Bueno, una la va enxufar, l'altra la va enviar al pal.
Sí.
Vull dir, estem en una fase on amb molt poc Messi sempre convenç el personal i sempre aporta aquest, això que necessita el Barça de les seves botes, però sense... menysprear el partit que va fer l'Alavés, que marxa del Camp Nou amb un cert regust pel tema arbitral, sobretot on es reclamen unes mans d'un tití que podien haver estat penal, o sigui que avui tocarà aixecar consultes en matèria arbitral, i escolti, estan molt pendents d'aquí una hora i una mica més a l'oficialització de la renovació de Gerard Piqué pel Futbol Club Barcelona fins al 2022, amb paraules del central, però...
Deixem que parli de l'Espanyol, per posar en situació, a mi el primer. D'anar guanyant o d'anar empatant 1-1, l'Espanyol amb el Leganés acaba perdent 3-1, no? Amb dos
3-2.
Gols. Perdona, 3-2 amb dos gols en pròpia...
Dos gols en pròpia porteria de Mario Hermoso, que a més va fer una a la porteria correcta. O sigui, és una cosa que mai havia passat a primera divisió.
Acaba el partit i Quique Sánchez Flores diu moltes coses, diu és molt frustrant passar de l'1-1 al 3-1, 3-2, quan vas dominant un partit. I aquí està la frase clau de l'amigo de Montse, de Quique Sánchez Flores. Hem trobat a faltar Javi Fuego, punto. Jo ja no respondré més pel club. Jo ja no respondré més pel club. A gent li explicarem el que pensem. Aquesta frase, doncs, òbviament, jo ja no respondré més pel club, molta polèmica, òbviament, perquè
sí,
depèn com la interpretis...
Li ampliu la frase. Ja vam dir que no ens... Ja es va dir, i ja vaig explicar jo, diu Quique, en primera persona, que no ens podíem reforçar en aquest mercat d'hivern. Javi Fuego marxa al Villarreal. S'haurà de fer oficial avui. A contracor de l'entrenador, de qui ahir va dir... que havia estat un jugador que se l'havia trobat al faltar pel seu caràcter de líder en el mig del camp, i que a partir d'ara el club és qui haurà de donar les explicacions d'entrades i sortides, perquè apunta aquí que Iglesias, s'està treballant en un migcampista, però és que estem a 29 de gener. Estem apurant les últimes hores del mercat i és complicat que l'Espanyol trobi ara en el mercat un jugador de la solvència de les prestacions de Javi Fuego. Tot això després d'aquest 3-2, però alerta, per mi també el partit d'ahir i la roda de premsa de l'entrenador marca un abans i un després, perquè va disparar contra el Consell, vulguis que no, o contra els directius, però també va disparar contra la plantilla, perquè també va dir: trobem a faltar líders a cada línia, creiem que els tenim, però no els tenim. Jo entenc que tinc una plantilla jove de nanos de 20-22 anys que poden cometre errors, però sempre has de posar un punt i final als errors que es cometen.
Vamos, que està enfadat.
Bueno, porta enfadat des de l'estiu.
Ja fa bé.
Gràcies, Gil. Ara una més coses. Les preguntes...
Si hi ha novetat...
Abans, vingui abans.
Tot fa pensar que abans no, però si hi ha novetat, vindré.
Gràcies, Gil.
Vale.
Que vagi molt bé. Adéu, Montse, sí. Les xarxes socials, què diuen el 29 de gener del 18?
Bueno, doncs avui és Sant Valero i la gent dirà Valero. Doncs Valero és el patró de Zaragoza. Avui és el dia de Zaragoza. Li enviem una salutació a tota la gent que escolti des d'allà i a tots los valeros. A mi me viene a la cabeza Valero Rivera.
Per exemple, si home.
Pare i fill. El fill, felicitats, campió d'Europa i amb la selecció.
De los hispanos,
por
¿no?
Cierto, como por cierto, todavía que estás aquí. Muy mal que no hayas dicho nada del balonmano.
Pues si está, lo está bien ahora, mujer. Ahora lo está recordando.
Al inicio, es que era para empezar. No, clar, vull-la después.
El dia que hi hagi una càmera en aquest estudi, jo explicaré per què no he dit res a los hispanos.
Ah, ¿vale,
Rodríguez?
Ha sido culpa de Collado.
L'he cortado.
Gracias, señor Gil. Bueno, pues Sant Valero, avui moltes felicitats i, com deia, salutacions a la gent de Saragossa. També s'està parlant d'OT, per què? Perquè a banda de les gales que estan sent tot un èxit, avui es cantaran algunes de les cançons i alguna d'elles serà la que representarà Espanya a Eurovisió.
Molt bé.
Així que el públic avui, tothom mirant, a veure quina és la cançó que representarà a Espanya. I també es parla d'Artur Mas, es parla de que van demanar al Barça diners per pagar la fiança d'Artur Mas.
Això, bueno, ja ho sabíem tu i jo, ho sabíem.
Sí, ja fa algun temps que corre, però bueno, avui es parla d'Artur Mas. @copecatalunya és el perfil del nostre Twitter, de l'Instagram i del Facebook.
D'aquí 3 minuts, aproximadament 2 minuts, preguntarem al Departament de Salut l'última hora sobre el brot de sarna a Catalunya, una malaltia antiga però que mai ha marxat del tot.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. COPE Catalunya i Andorra.
No juguis amb la teva salut. Si fa temps que no et trobes bé i necessites un diagnòstic, fes-te'n una bona revisió mèdica. A Creu Blanca t'oferim els millors professionals i la tecnologia més avançada perquè la teva salut és el més important. Creu Blanca. Cuidem de tu. 93 412 12 12.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93 540 8522. 93 540 8522.
Cerrado domingos noche.
La linterna.
Tenim a l'autor del llibre O salvaré la vida, Joaquín Leguina.
Lo primero que hicimos es regalarnos un podador. Cada vez que podas una novela, normalmente queda bien.
La linterna. De dilluns a divendres de 7 a 8 de la tarda a COPE Catalunya. Amb José Miguel Cruz.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
Loresmetal.es o 93 373 33 17. Lores Metal, más de 35 años de experiencia a su servicio.
El Instituto Oftalmológico Tres Torres incorpora el láser Catalyst para la cirugía de cataratas y vista cansada con la máxima seguridad. La primera visita informativa es gratuita. Instituto Oftalmológico Tres Torres. Teléfono gratuito 900-842-848, 900-842-848 o entra en iott.net.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
¿Compraste un camión entre 1997 y 2011? ¿Sabes que puedes recuperar parte del dinero invertido? Llama ya a Tarinas Viladric Bufete, 93 11 55 111. Todas las visitas son gratuitas. 93 11 55 111. Tarinas Viladric Bufete responde.
COPE Cataluña y Andorra.
Si tienes dolor crónico o agudo, inflamación, desgaste o lesiones físicas y no descansas bien por la noche, con Curamento, olvídate del molesto dolor.
Con Curamento aliviamos inflamaciones e infecciones como la fatiga, artrosis, articulaciones, espalda, cadera, rodilla, codo, musculares y de hueso.
Es natural, apto para celíacos, diabéticos y deportistas, no daña el estómago y no tiene efectos secundarios. Pero, ¿cómo es?
Son cápsulas que eliminan el dolor, realizadas por laboratorios a base de plantas medicinales de triple acción.
La cúrcuma.
Para el dolor, depresión, recuperación e insomnio.
El arpagofito.
Inflamatorio, regenerativo y analgésico.
Y la ortiga verde.
Sistema inmunológico, anemia y el estrés. Y oferta especial comprando el tratamiento de regalo, una dosis más y el té de cúrcuma curativo gratis. Llama ya al 93 249 2300.
Lo vas a recibir sin gastos de envío. 93 249 2300 con registro sanitario y clínicamente probado. Con Curamento, olvídate del molesto dolor.
En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que bé sona la música del Pablo Alborán i aquest Saturno. Bueno, ara parlarem, d'aquí una estona en parlem, de la situació actual de la sarna a Catalunya. Ja sabeu que hem descobert alguns casos, ho hem vist a la premsa, hem vist les notícies, de fet, des de Sanitat ens van anar informant, i avui en parlarem d'aquí una estona l'Anna Martínez, que és la responsable del Servei de Control Epidemiològic i Resposta a Alertes i Emergències. Ens explicarà què és la sarna, com es produeix i quines mesures hem de tenir en cas de patir aquesta sarna. Però ara parlem d'un tema totalment diferent. Ara fa un any, el govern va posar en marxa un mecanisme d'arbitratge per intentar treure del jutjat milers de demandes de les clàusules sòl. Bancs i afectats havien de buscar acords, però en molts casos no es van acceptar les reclamacions o bé les propostes de l'entitat no eren les que esperava el client. I per això, a partir del maig, el Consell General del Poder Judicial, preveient una nova onada de demandes, va decidir dotar cada capital de província d'un jutjat especial. El resultat? El col·lapse. En només 6 mesos, més de 14.600 demandes a Barcelona o més de 1.800 a Tarragona. En total, gairebé unes 19.000 a tota Catalunya. Això vol dir una mitjana de 140 demandes presentades cada dia. Què està passant? Li preguntem al Julio Naveira, que és el president del Consell de l'Advocacia Catalana. Senyor Naveira, què tal? Bon dia i gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
És així, no? Hi ha aquest gran col·lapse que s'ha produït davant d'aquestes demandes per les clàusules sòl.
Sí, tal com has explicat, arrel del mes de juny, quan es van començar a presentar les demandes, pel Consell General del Poder Judicial va crear uns jutjats provincials, és a dir, un únic jutjat a cada província. Això el que ha fet ha sigut que totes les demandes de Catalunya només es puguin presentar a aquests jutjats provincials, i el resultat ha sigut el col·lapse, perquè un sol jutjat no pot mantenir aquestes 18.000 demandes que tu has fet referència, que és a dir, una mitjana de 140 demandes al dia.
I no es podia haver previst això, de dir, hi haurà molta gent que ho farà, hi haurà aquest col·lapse, haurem de posar més jutjats o més jutges que s'encarreguin d'això?
Però jo crec que sí que era un tema que tenien que haver previst i que estava previst. L'única que ha passat ha sigut que s'ha volgut allunyar la justícia del ciutadà, o sigui, del partit judicial, s'ha volgut fer un jutjat provincial, i això el que ha sigut pues, ha provocat un col·lapse brutal sota l'excusa de l'especialització. Dit d'una altra manera, sí. Podem dir que sota l'excusa de l'especialització s'ha volgut fer una justícia ràpida amb un jutjat provincial, però això no ha sigut possible perquè aquest jutjat no ha pogut assumir aquestes demandes. No? Però això és una cosa que s'havia de preveure, i el més greu no és només que s'hagi fet l'any 2017, sinó que aquest pla inicial terminava el desembre del 2017 i, a pesar de tot això, s'ha prorrogat per 3 mesos més. No? És a dir, que el Consejo de Poder Judicial ha tornat a prorrogar aquest pla sapiguem que és totalment impossible fer-ho, no?
Uh-huh. Vostès reclamaran, òbviament, davant del Suprem, no? Això que consideren un despropòsit.
És un despropòsit perquè això el que fa és no només allunyar la justícia dels ciutadans, o sigui, allunyar la justícia de proximitat, sinó que, a més, l'únic perjudicat és el ciutadà, no? Perquè el que està veient és que per reclamar els seus diners, que són els diners seus, tenen que esperar pues, vora d'un any, un any i mig o 2 anys per recuperar-los, no? I aquí el gran beneficiat és la banca, que veu com amb aquest col·lapse dels jutjats triguen molt menys les demandes que no trigarien res altres si cada jutjat provincial estigués repartint les demandes als jutjats de partit judicial. Un simple exemple, no? Si nosaltres tenim un jutjat provincial a Barcelona, que ara hi haurà 3 jutjats, no? Però estan traient una mitjana de 10 sentències al mes, per exemple,
sí.
Només en Mataró, que a Mataró hi ha 6 jutjats, serien 6 vegades més. És a dir, el que és una total bogeria en perjudici del ciutadà és mantenir aquesta mesura i, a més, prorrogar-la, no? I nosaltres ja vam presentar un recurs la primera vegada i ara, bueno, avui tenim ple al Consell d'Advocats Catalana per tal de decidir si fem també una afegit aquesta, un nou recurs contra aquesta pròrroga, no?
Julio, o sigui que demanar poder tornar a presentar les demandes al jutjat més proper no seria cap bestiesa ni cap bogeria, eh?
No, això és el que tindríem que fer, no? Nosaltres, des del Consell d'Advocats Catalana, tenim que dir, manifestar de forma clara i rotunda és que no només nosaltres presentem aquest nou recurs al Tribunal Suprem, que és recurs que trigarà molt més de 3 mesos, sinó que demanem que una vegada aquest pla, aquesta pròrroga del pla que fineix el dia 31 de març quede sense efecte, automàticament aquestes demandes tornin allà on no tenien que haver sortit mai. No?
Clar, clar.
És el jutjat de proximitat del ciutadà,
sí.
Allà on la justícia és molt ràpida i és molt eficaç, i que segur que això solucionaria amb molta més eficàcia que aquesta mesura que ha pres el Consejo de Poder Judicial.
Clar, perquè s'ha de saber també, Julio, que la situació pot empitjorar perquè encara hi ha molts afectats per clàusula sol i d'altres despeses de les hipoteques.
Correcte, hi ha molta gent esperant. Per exemple, ara el dia 31 de gener, en principi, el Tribunal Suprem té que dictar sentència unificant doctrina en relació a les despeses hipotecàries, en concret amb l'impost d'actes jurídics documentats, i això fa que molta gent encara no hagi presentat aquesta demanda i que després d'aquesta sentència tindrem noves demandes segurs, no? I el que hem de fer és donar una solució al ciutadà, i aquesta solució és donar justícia ràpida i propera, no?
Clar que sí. Doncs la paraula paciència, no?, que no s'ha de perdre mai.
No s'ha de perdre mai la paciència, però també es té que exigir una miqueta de contundència per part dels tribunals de justícia, i en aquest cas no els tribunals en si mateix, sinó el Consejo del Poder Judicial, no? Que moltes vegades prenen decisions sobre els papers sense baixar a l'escenari, i segur que si aquests membres del Consejo del Poder Judicial haguessin baixat als diferents partits judicials, la mesura que haguessin adoptat no seria aquesta que estem impugnant,
clar,
sinó aquesta que estem proposant nosaltres, que és la justícia als partits judicials.
Doncs agraeixo moltíssim, senyor Naveira, que és el president del Consell de l'Advocàcia Catalana, avui parlant sobre aquest col·lapse, aquest despropòsit que s'ha produït al jutjat degut a aquestes demandes per clàusula sol, ha col·lapsat aquests jutjats especialitzats en Catalunya. Estarem molt pendents. Gràcies i bona feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Bon dia. Adéu.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y
Viaje el Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Te vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Las familias de verdad cuando se van de vacaciones se acuerdan de meter las medicinas en una bolsa y se olvidan la bolsa. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mafre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto?
Les 12:46 minutets, Herrera en COPE, Catalunya i Andorra. Volem parlar d'una malaltia que segurament el fet només d'escoltar-la diràs, però si això a mi ja això és molt antic. Doncs no, atenció, Sarna, efectivament. L'últim brot de sarna declarat a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan d'Espí ja fa uns dies va ser el setè episodi d'aquesta malaltia detectada a Catalunya durant 2018. Abans també havia aparegut un altre brot de sarna a l'Hospital de Reus. La sarna o escabiosi és una malaltia, com us deia, que sona segurament antiga o oblidada, però que mai havia marxat del tot. Saludem a l'Anna Martínez Mateo, que és responsable del Servei de Control Epidemiològic i Resposta a Alertes i Emergències del Departament de Salut. Com estàs, Anna? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt llarg el nom.
No, però a mi m'agrada dir-ho, perquè no després em digueu allò, falta no sé què o sobra no sé què.
Anna, reduir.
Escolta, m'imagino que la notícia que hauríem de donar avui és que està totalment controlat aquests brots, no?
Bueno, en principi lo que està... A veure, és diferent, controlat, que en principi no hem rebut nous casos, sí. No han aparegut nous casos, però sí que estem revisant tots els pacients que han estat durant aquest temps en els serveis, que en les unitats que han estat afectades i totes aquestes coses, i estem com si diguéssim recuperant casos, a veure si detectem alguna altra persona que no estigui ben tractada o coses així. Mm-hmm. Però bueno, en principi activament de nova aparició no n'hi ha.
Ja.
No.
La sarna, perquè qui no ho sàpiga, la provoca un àcar, no? D'entrada.
Sí, un àcar.
Un àcar. I el fet de que aquest àcar hagi aparegut en dos hospitals us preocupa especialment, Anna?
No especialment, home, sempre no fa cap gràcia que en hospitals apareguin malalties infeccioses i parasitàries, però a tot arreu es poden introduir, perquè la sarna és una malaltia, bueno, és una parasitació, uh-huh. Diguéssim que és una malaltia parasitària, i qualsevol persona que pot arribar a un centre, sigui sanitari o no, la pot portar. que té, de vegades és difícil de diagnosticar i a més té un període d'incubació molt llarg. Llavors, aquestes coses fan que una persona que ha pogut arribar de d'on sigui,
sí.
Aquest hospital s'ha produït aquesta extensió. No vol dir que l'hospital no estigui ni en condicions ni res, perquè a més ha estat entre treballadors, bàsicament. O sigui, són persones del carrer, com sigui. I llavors, la dificultat també del diagnòstic ha fet que s'hagi estès més de lo que passa habitualment, sinó de vegades passen desapercebudes o es pensa que és una lesió diferent o que no és sarna, però bueno, no és una cosa especial, no és una cosa rara, per molt que la gent es pensi que això està lligat a males condicions sanitàries, sí. que sigui una cosa del passat. No, mai ha deixat d'haver-hi sarna.
És això el que et volia comentar. Vosaltres dieu que la sarna no és una malaltia freqüent, però que sempre s'ha detectat algun cas, no?
Sí. Durant tots els anys que jo treballo aquí, que ja fa uns quants, sempre hem tingut sarna. El que passa, també, és que moltes vegades no es notifica suficientment. No. I durant tots aquests dies hem tingut més brots de sarna, però no perquè n'hi hagi hagut més, sinó perquè els han notificat més. Són brots que igual haguessin passat desapercebuts, de dos casos, de tres casos, així, que... Bueno, que en d'altres ocasions, com és per una altra banda, és una malaltia lleu que es tracta, el tractament és bastant efectiu i ja està, pues, de vegades no és que no n'hi hagi, sinó que no es notifica més que quan és més extens el brot, no? Quan hi ha més persones afectades, perquè des d'aquí demanen una mica pues, d'ajut per control, no?
En tot cas, tu ho has dit abans, i m'imagino que és la imatge que tenim, que té molta gent al cap, que la sarna està relacionada amb unes condicions d'higiene doncs dolentes, no?
En el passat,
antigament, sí.
Era pues, com ara els polls, no? Sí. Estava relacionada amb la mala higiene. Actualment afecta a tot el món, a totes les classes socials, i sempre i quan tinguis contacte amb una altra, ja. Amb una persona que la tingui, pues ja està. O persona o roba.
O roba. Això és el que et volia dir. La roba acostuma a ser el transmissor de la sarna?
Molt freqüentment ho és. O és contacte directe, pell a pell, com siguéssim, i també la roba que s'ha utilitzat durant els dies anteriors, roba, pues, poden ser tovalloles, tranquil·lament, o sigui, és freqüent la roba de llit, però poden ser tovalloles, o compartir, jo què sé, pot ser compartir unes bates, o el que sigui, que pot ser als hospitals també, de vegades els uniformes o les coses, pot haver-hi alguna cosa d'aquestes, o poses la bata sobre de l'altra, o coses d'aquestes.
Ja. Una pregunta final. La sarna es pot considerar d'alguna manera una malaltia de transmissió sexual o no?
També pot haver-hi de transmissió sexual, sí.
També, sí?
També es pot transmetre, sí. Uh-huh. No és considerada de les més freqüents, però per transmissió, o sigui, n'hi ha una possibilitat de transmetre-la per via sexual, uh-huh. Via sexual externa.
Per acabar, si pica el cos, tot el cos o alguna part determinada del cos, pots tenir sarna o no?
Sí, és una de les coses que pots tenir, però normalment afecta primer, està localitzada, i després sí que s'estén a nivell de tot el cos, la picor, em refereixo.
Sí.
Normalment n'hi ha una erupció, pot començar a picar i no veure's bé l'erupció, perquè l'àcar fa, a sota de la capa superficial de la pell, fa uns túnels on es fiquen les femelles i allà fan la seva activitat, i de vegades no és molt evident, perquè després sí que augmenten les lesions, el rascat també pues, canvia la forma de les lesions, però sí, si et pica...
Les parts íntimes, potser, jo vull ser molt concret, és on possiblement comença a detectar-se la sarna o no té per què?
No.
Qualsevol lloc, no, Anna? Qualsevol.
El lloc més freqüent on es detecta en adults la sarna és entre els dits, en els plecs,
sí.
I també parts de pell més fina, per exemple, els avantbraços, els canells... Per interna, sobretot, que la pell és més fina. Yeah. Si és en els nens, pot haver-hi afectació també de plantes, de palmes, de cap. Els llocs són... És tot el contrari dels polls. Els agrada més les parts on no n'hi ha... O no n'hi ha pèl.
No n'hi ha pèl. Sí. Anna, moltes gràcies. Jo, a partir d'ara no haurem de fer broma quan dèiem allò de sarna con gusto no pica.
Exacte.
Res de bromes, de brometes, perquè és molt seriós. Gràcies, una abraçada.
Molt bé, a vosaltres.
Adéu.
Bon dia.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bueno, estábamos la doctora Torrejón. ¿Qué tal, doctora?
Muy buenos días.
Estamos escuchando el tema de la sarna, pero vamos a hablar de realmente lo que es una pandemia, que es el tema de los kilos.
Sí.
Esto sí que... La sarna obviamente es muy importante, sí, pero el tema de los kilos es algo que... Mira, hoy empezábamos el programa, que además nos hemos reído porque parecía cachondeo, que han sacado una aplicación móvil, que si no vas a gimnasio, ¿sabes los retos estos que te pones a principios de año? Sí. De ir a gimnasio, aprender inglés, dejar de fumar.
Sí.
Pues una aplicación que te va insultando a medida de... Te dicen, no has ido gimnasio, te has olvidado.
¡Burro!
Tú esto no lo haces en
esta
vida.
¡Has comido demasiado!
¡No, por Dios!
Tú, no. Tú con buenas palabras consigues que la gente se intente mentalizar.
¿Sabes qué pasa? Que las cosas no solamente hay que entenderlas, sino aceptarlas. Entonces, ¿yo qué ocurre? Yo puedo entender a inicio de año que me tengo que ir al gimnasio, que me tengo que mover, pero luego resulta que la cuadratura del círculo no entra en función. Es decir, no encuentro el tiempo, mil y una cosas, ¿no? Entonces, claro... Yo, para mí, este tipo de cosas puede ser una broma y está bien, ¿no? Pero no va a conseguir absolutamente nada, porque hasta que esa persona no se organice y meta en el cuadrante de la agenda, meta la hora del gimnasio, le puede estar insultando de la mañana a la noche, ¿no?
Dejarme que diga 10 segundos, porque el pasado miércoles estuve en Barbará, en Pinter, y no pudimos, Carmen y yo, interrelacionarnos, ¿no? Pero resulta que yo venía de haber participado en la primera sesión de coaching nutricional que Carmen ha regalado a sus pacientes, ¿no? Y en esa primera sesión pasó algo que es todo lo contrario de lo que ha comentado Montse. No te insultan, sino todo lo contrario. Te halagan de tal manera que tú sales de esa primera sesión sintiéndote delgado, muy delgado.
Bueno, es que tiene que ser así. Mira, yo ¿te acuerdas que yo lo decía? No te sientas mal. Esta es la primera cosa. Es decir, la persona que tiene que arrastrar la obesidad de toda su vida, y que yo muchas veces me lo encuentro en la consulta, cuando habla, le das el presupuesto y dice, no, claro, es que tengo... Esto sobre todo a las mujeres. No tengo que hablar con mi marido porque, claro, no quiero que se entere, porque he hecho ya tantas cosas que me va a decir... Vamos a ver, este sentimiento de culpabilidad que vive la persona con sobrepeso recurrente, crónico o el paciente obeso, hay que quitársela de la cabeza. Aquí no estamos para buscar culpables, estamos para encontrar soluciones, que son cosas muy diferentes. Entonces, la persona que tiene ese problema crónico no lo tiene porque le da la gana. Ha luchado, ha hecho cosas, seguramente no ha hecho todo lo que debiera hacer, porque si no seguiría teniendo el problema, ¿no? Y esto es lo que nosotros en primer lugar transmitimos en el curso, ¿no? Aparte de un flash general que dimos para que la gente que allí estaba pudiera entender que el tema del sobrepeso no es simplemente una cuestión de comer más, que lo es, ¿vale? Como más. Pero hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ha hecho que se convierta en la pandemia del siglo XXI. Es decir, si fuera tan fácil como decir, como de más, estoy por hoy, alguien entra en Doctor Google, que no es que yo defienda a Doctor Google, pero bueno, las connotaciones de Doctor Google, todo el mundo sabe lo que se refiere, ¿no? Internet, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo tiene en su cabeza lo que es una pauta de alimentación sana. Entonces, no es esto, no es simplemente cuestión de esto. Ahí hay factores psicológicos, emocionales, de sentimiento, de la famosa falta de voluntad, errores alimentarios que uno dice, pero ¿cómo es posible que yo, pues como sano, pues yo como verdura, pues cómo es posible que yo no me adelgace comiendo verdura, ¿no? Es decir, influyen muchísimas cosas. Por eso nosotros desde hace muchísimos años, muchos años, estamos insistiendo que el factor dieta es necesario, pero no es lo único que va a ayudar a salir de un problema de sobrepeso. Hay que ir a las causas, hay que tratar las causas y hay que ayudar. Es decir, aparte de decir, oye, mira, el problema está aquí y aquí, hay que diseñar una estrategia donde se le facilite el recorrido al paciente. Uh-huh. Y cuando pones en marcha todas estas cosas, bueno, pues entonces cuando la persona se siente apoyada, ve que no es tan difícil, entonces va dando pasos que le van dando un resultado que merece la pena, entonces se va transformando en un refuerzo positivo.
Una cosa muy breve. Algún oyente nos llamaba y nos preguntaba, yo sí me apunto ahora a la dieta de la doctora Torrejón, al tratamiento de la doctora Torrejón, ¿ya puedo entrar? ¿Puedo apuntar en entrar en los cursos de coaching nutricional?
Evidentemente, claro, evidentemente que... esto lo puede hacer, es decir, no todas las personas que acuden a nosotros son candidatos al curso, esto es algo que elijo yo, pero que también lo podemos hablar, ¿no? Es decir, lo importante es que el paciente sienta la necesidad de resolver su problema, de encontrar esa solución para siempre, si lo podemos llamar así, y entonces que nos llame, hablamos y luego decide.
Bueno, pues digo el número de teléfono, ¿eh? Porque seguramente que alguien querrá llamar.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Mira, 93-414-3631, 93-414-3631, y para los que preguntáis que dónde está, pues está en Barcelona, en la calle Montaner 252. Sí, doctor, hasta la próxima.
Hasta el miércoles, que hablaremos del IFU, una palabra muy rara que ya dijimos.
Pues aquí estaremos.
Adiós,
hasta
adiós,
luego.
Adiós.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado. El Ayuntamiento de Girona vuelve a poner trabas a la Casa del Rey para la ceremonia de entrega del premio de la Fundación Princesa de Girona. El equipo de gobierno, liderado por la sucesora de Puigdemont, deniega el permiso para celebrar el acto. Aseguran que el auditorio y el Palacio Ferial van a estar en obras. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La Fundación Princesa de Girona tenía intención de celebrar su gala de entrega de premios a finales de junio en el auditorio de Girona, pero el Ayuntamiento va a denegar el permiso. El motivo... unas obras que se harán en este equipamiento y en el recinto ferial. Por este motivo no hay por ahora un espacio alternativo para que se pueda celebrar esta entrega de premios. Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Girona, dirigido por Marta Madrenas, aprobó dos oficios por los que el consistorio vetaba la presencia de representantes del Estado y de la Casa Real en los actos municipales, y el Ayuntamiento tampoco asistiría a los que organicen tanto estos como terceros.
Marta Madrenas, que como decimos es la alcaldesa de Girona, sucedió en el cargo a Carles Puigdemont, que sigue fugado en Bruselas y sin desvelar cuáles van a ser sus próximos movimientos. Para facilitar la investidura de un candidato separatista, otra de las fugadas con el expresidente, Meritxell Serret, renuncia al acta de diputado. Sigue los pasos así de los exconsejeros Lluís Puig y Clara Ponsatí. Y nos situamos ahora en Málaga. Un hombre ha localizado 50 décimos de la Lotería del Niño premiados y los ha entregado a la policía. Más datos, COPE Málaga, Carmen Cerván.
El hombre encontró los décimos dentro de un bolso que había comprado en un kiosco. Había 100 décimos. La mitad de ellos tenían el dinero vuelto, con lo que se habría ganado 1.000 euros. Acto seguido fue a la comisaría más cercana y los entregó. Los investigadores de la Policía Nacional ya han encontrado al propietario. Un lotero de la capital compró un bolso que luego devolvió, pero se dejó dentro los décimos.
Y último lunes del mes de enero, están pasando más noticias, más cosas que te cuenta ya Antonio Herraiz.
La noticia sigue hasta ahora en la planta de Opel en Figueruelas. Se agota el plazo dado por la compañía para llegar a un acuerdo que permita la firma del nuevo convenio colectivo. La empresa reduce la congelación salarial un año, pero mantiene el recorte de los pluses. Si no hay acuerdo, paralizarían inversiones y la fabricación del nuevo Opel Corsa, lo que pone en peligro 2.000 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos. Ciudadanos denuncia nuevos ataques a militantes de su partido en Cataluña. La formación naranja asegura que el coche de una de sus dirigentes en Gerona ha sido pintado con lazos amarillos. Después le han rajado las ruedas. Y en mediodía COPE vamos a estar en el Líbano. Se cumplen casi 7 años de la guerra en Siria y Ángel Expósito emite la tarde de COPE en directo hoy, muy cerca de la frontera entre los dos países.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. Saludamos a José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo vais a contar una historia tremenda, porque vais a hablar de un grupo de religiosos asesinados en Argel. Esto ocurrió hace 24 años, pero hoy vuelve a ser noticia. ¿Por qué?
Porque la Iglesia ha anunciado que va a proclamar beatos a esos 20 religiosos asesinados en el país magrebí entre los años 1994 y 1996, durante la terrible guerra que enfrentó a los islamistas del GIA con el ejército argelino. Entre ellos, entre estos mártires, están el arzobispo de Orán, Pierre Claverie, los siete monjes trapeses de Tiberín, tan conocidos entre nosotros, y dos agustinas misioneras españolas, Caridad Álvarez y Esther Paniagua. La próxima beatificación de estos nuevos mártires es un mensaje de amor, de perdón y comunión contra el odio y toda forma de violencia. La pequeña iglesia de Argelia, que muchos consideran como extranjera, muestra de esta manera su fidelidad a la misión y al pueblo en medio del cual ha querido permanecer pese a todo. En un rato, en El Espejo, nos vamos a adentrar en los perfiles de estos nuevos beatos.
Pues en 30 minutos aproximadamente y por supuesto estaremos atentos. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, aparte de seguir dando saltos y botes por el campeonato de los hispanos, el Fútbol Club Barcelona presenta hoy la renovación de Gerard Piqué, Luis Munilla.
Se anunció días atrás, Pilar, que Piqué renueva hasta 2022 y hoy a la 1:15 en el Camp Nou es el acto de la firma y luego rueda de prensa con muchos asuntos encima de la mesa por los que preguntarle al central del Barça, Elena Condis.
Piqué ya está en el Camp Nou para firmar su renovación hasta 2022 con una cláusula de 500 millones de euros. Después, a las 2:45, dará rueda de prensa y muchos temas que preguntarle sobre el derbi, la denuncia del español antiviolencia por llamarles español de Cornellá, por las quejas arbitrales de ayer de los jugadores del Alavés, por la posibilidad de ser el cuarto capitán por si la Liga está sentenciada y también por el futuro de su buen amigo Neymar.
En el Real Madrid está pendiente de pruebas médicas Barán, que terminó tocado el partido en Valencia. El Deportivo de La Coruña ha hecho oficial el fichaje de Crondelli del Sevilla. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el partido Celta-Betis. Roger Federer, después de ganar en Australia, se queda a solamente 155 puntos de Rafa Nadal en la clasificación mundial. Y a las 8 de la tarde llega a barajar la selección de balonmano con ese flamante título de campeona de Europa.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un migdia que dura, no arriba ni als 60 minutets, però que tenim temps per parlar de moltes coses. Hi ha un tema que a mi, a la Montse i a mi, ens agrada especialment. Mireu, per què, aquesta és la pregunta, per què és cada cop més difícil fer nous amics? Investigadors de la Gran Bretanya i de Finlàndia han tingut la paciència de fer un estudi a tota Europa. Crec que han utilitzat uns 3.000 persones que tenen telèfon mòbil. 3.000, no, 3 milions de persones que tenen telèfon mòbil. I han trobat l'explicació de per què cada cop és més difícil fer nous amics, i sobretot a partir dels 30 anys. Atenció al tema, que tiene miga, Montserrat, tiene miga, Bueno, tiene amigos, más no. que miga, tiene amigos.
Yo tengo amigos.
Tan complicat és fer amics i amigues?
Sí.
Bueno,
sí,
més
sí,
que res, perquè la gent ja no se relaciona face to face. Sí. Cara a cara ja no existeix. Avui en dia tot és a través de les xarxes. Però bueno, todavía siguen habiendo amigos y amigas,
A partir de... No hi ha res com les trobades per
fins als 30
sopar,
anys,
dinar,
una calçotada...
A partir dels 30, cauen els amics.
Una gauroinada, una calçotada...
Bueno, no, però... Que ho dius, per casar-te? Igual per
no, amics.
Ei, per cert, podríamos hacer una calçotada a COPE, no?
También, también. Venga, vamos a hacer una calçotada a COPE.
Está en marcha, está en marcha.
Ah, sí? Yo lo organizo.
Hombre, Losada nos debe una, ya te recuerdo.
Yo lo organizo. Anuli, Rodríguez. A ver,
Anuli. Que se ha acabado la sintonía de información.
Se ha acabado ya hace rato. Caras Losada, el temps, va. Jorge Martínez, el temps.
Dia de lluny radial arreu de Catalunya, sol, temperatures una mica baixes, però agradables. Fins dijous. Dijous arriba el mal temps. Serà molt ràpid, Un dia de pluja. És un front que arriba de Galícia. Deixarà pluja intensa. No porta marisc aquest front, però portarà pluja intensa. Sí, ja l'aviso,
Collado. De per vida em quedarà això, ja.
I temperatures agradables. 14 graus a Barcelona, 13 a Tarragona, 12 a Girona, 8 a Lleida, 6 a Andorra la Vella.
Mobilitat.
Cap problema. Transport públic, funciona bé. Xarxa viària, les grans carreteres i autopistes, es pot anar doncs perfectament, n'hi ha cap problema. L'altra cosa és la...
L'actualitat política, però el senyor Losada entrava a l'estudi amb els micros tancats.
Que sí que hi tapones, la seguretat, la política.
I amb una cara, que em deia, Pepe, és que l'última, expliqui l'última.
No, és que l'última poder canviar ja, Poder canviar l'última.
Sí,
bueno, doncs expliqui la penúltima, va.
Penúltima.
No, la penúltima són dues. Hi ha una nova renúncia, la consellera, l'exconsellera Serrano, Barret, que també està fugida a Brussel·les, també ha renunciat a la seva acta de diputat, per tant, ja hi ha majoria, si demà es fa ple absolut independentista al Parlament de Catalunya, comptant amb els vots dels cibestrals de la CUP, veurem això com arriba, i l'última és que el president Fugit, l'expresident Fugit, Carles Puigdemont, ha demanat aquest matí en part al president del Parlament, Roger Torrent, perquè demà es pugui celebrar amb normalitat doncs, el ple d'investidura de la Cambra Catalana, salvaguardant doncs, els drets que tenen tots els diputats i que està per sobre de qualsevol altra llei. En fi, són vericuetos jurídicos, políticos, legals, que suposo que s'utilitzaran fins a l'últim moment, i tot apunta a que pot ser que hi hagi ple, hi hauria d'haver ple demà, almenys continua convocat hores d'ara, o el que ningú té clar és què passaria si demà no hi ha ple, perquè els terminis començarien a córrer o no començarien a córrer. En tot cas, recordem que el dia 31 s'acaba el plaç que hi havia previst perquè es pugui convocar la sessió d'investidura després de que les eleccions s'hagin fet el dia 21 de desembre i
molt bé, Carles,
els plaços legals que hi ha previstos. D'aquí les dues hi haurà més notícies.
No us preocupeu que totes aquestes preguntes, notícies, preguntes, tindran resposta a partir de les dues.
Jo em pregunto si a la gent li interessa molt.
Sí, que li interessa, sí, home, i tant que li interessa. Gràcies, Carles.
Vinga, fins ara.
Que vagi bé, adéu. José Luis Gil, abans t'hi tallat, per tant, parla de handball. Va, vinga, parla de handball.
No, home, aviam, si les comunicacions són propícies, protagonista un d'ells, eh? Avui a Esports Copé, un sarrianenc de Sarrià de Ter, que és Jordi Rivera, que és el seleccionador espanyol d'handbol, brillant campiona dels europeus ahir contra la selecció de Suècia. Atenció, un apunt. Avui a la tarda, a les 7, es reuneix el Consell d'Administració del Nàstic de Tarragona. Si no hi ha sorpresa o canvi de guió inesperat, la reunió acabarà amb la destitució de l'actual entrenador de l'equip grana, Rodri, que deixarà el càrrec després que no hagi assolit, segons el parer del Consell d'Administració, els resultats que se li demanaven. Atenció al nom d'un possible substitut, Nano Ribas, que de fet ja va salvar la categoria en una anterior etapa a la banqueta del Nàstic de Tarragona. En uns minuts, Quique Iglesias ve cap aquí, tota l'última hora del Culebrón Quique, Sánchez Flores espanyol, i ja ha preparat tot el Camp Nou perquè Gerard Piqué signi amb Blaugrana fins al 2022, a tres quarts programada la roda de premsa del central Blaugrana. Aquí les respostes les busquem en els copenautes, Esports Cope, vull dir...
Pensava que anaves a dir aquí la Tierra.
Amb les preguntes del dia.
Gran programa, gran programa. La Montse i jo el mirem cada dia.
Amb les preguntes del dia. La pregunta en clau Blaugrana, recollida respostes pel Barça-València de Copa. Què us va semblar l'aportació de Coutinho en el seu debut en Lliga?
Flojito, eh?
Falta molt.
Jo crec que estava mal situat, eh?
Home, i que falta molt encara, aquest noi.
Fluixet, falta molt.
Vinga.
Mala posició.
Posició no adequada en el camp. Bueno, va per aquí. Pregunta en clau blanc i blava. Aquest cap de setmana tenim Espanyol-Barça de Lliga, per acabar-ho
de dubar,
a Cornellà Prat. Per tant, recollim respostes per l'Espanyol-Barça de Lliga en clau blanc i blava. I avui us preguntem, molt directament, si esteu amb el club o amb Quique Sánchez Flores en tota aquesta política.
Ese Quique, como mola.
Està clara la posició de la nostra companya i amiga Montse Rodríguez.
La seva, senyor Collado?
No, jo em vaig posar l'altre dia la bufanda a l'Espanyol i ja està, i no opino més.
Té negocis amb gent, vostè?
Sí, senyor.
Adiós, Gil.
Adéu.
Adéu.
Te vas a quedar xilut, xinagüe, xingalla.
Adiós. Ui. Va, talli això.
Oye, no, que voy a decir el Twitter,
Que le toca Twitter, això, sí.
Hasta luego.
Adiós, Gil. Adiós,
madre. Bueno, que aviam, les xarxes socials. Ara mateix està parlant amb Meritxell Serret, com deia el Carles Osada, que ha deixat la seva acta. El que encara no l'ha deixat és el Comín.
Tenia raó jo?
Sí, és l'únic que continua...
L'exconseller de Sanitat no ha deixat l'acte.
Continua RGR i és el que no l'ha deixat. També s'està parlant del poder del pueblo. Ja sabeu que demà, en principi, hauria d'haver la investidura al Parlament i hi ha un hashtag que parla del poder del pueblo. També es parla d'Artur Mas, que es veu que va cobrar mordides, després que va demanar diners al Barça per pagar la seva fiança. També s'està parlant de Sant Valero, que és el patron de Saragossa, és el dia de Zaragoza, una salutació per tots. També es parla d'EOT, perquè avui cantaran algunes de les cançons que alguna d'elles optarà a representar i a l'artista a Espanya, a Eurovisió, a Portugal, que celebrarà d'aquí a res. I després, la Seguretat Social. Atenció, perquè la policia està investigant l'uso il·legal de datos de la Seguridad Social que se utilizaron para el 1 de octubre. El hashtag bueno. Seguridad Social. Arroba Cope Catalunya, és el Instagram, el Facebook i el Twitter.
D'aquí no res, la Montserrat parlarà o recordarà que fa molt poc s'ha fet una jornada a Manresa, atenció sobre la dignitat de les persones, sobretot de les persones grans que estan internades en residències. Una jornada que ha servit, entre altres coses, per denunciar les pràctiques encara vigents a Espanya de lligar els ancians amb demència. D'això et parlarà d'aquí no res la Montserrat. Però abans deixa'm que traslladi un missatge. Si tens una incapacitat o invalidesa que no et deixa treballar, si has patit algun accident laboral, et recomanem que entris a internet, que teclegis www.reclamarincapacitat.com. T'ajudaran a reclamar la teva pensió per incapacitat. A més, doncs és un despatx d'advocats que treballa molt bé perquè ha tingut èxit en més del 80% dels casos. La primera visita i la valoració mèdica és gratuïta. Recorda, www.reclamarincapacitat.com i el telèfon 93 179 70 39 93 179 7039 amb la garantia de Campmany Advocats.
Hablamos con Ana Urrutia, presidenta de la Fundación Cuidados Dignos. Señora Urrutia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de, claro, cuando uno lo lee, uno se entera de que hay muchas personas mayores que son atadas o ligadas en la cama, en la silla de ruedas o en una butaca, estos enfermos que parecen demencia senil, uno se le pone la piel de gallina, ¿eh?
Sí, absolutamente. Es un colectivo, además, que no puede defenderse por sí solo.
Pero estamos hablando de un problema sistémico, Ana.
Sí, en España es un problema cultural generalizado y, bueno, oculto no está ahí, pero no le damos importancia o no lo queremos ver o, bueno, nos parece absolutamente normal.
O posiblemente porque no sepamos que eso se está realizando, ¿no?
Bueno, yo creo que ya cada vez es más conocido, porque incluso las sujeciones se ven en la calle y la gente lo sabe, en sus casas las hay, pero no lo percibimos como un problema, no creemos que es... pensamos que es algo normal y que, bueno, pues que no está mal tener sujetas a las personas de esa forma y por esa razón no lo vemos como un problema.
Pero ¿el por qué de ese atar a estos pacientes? ¿Es por seguridad? ¿Por qué?
Sí, bueno, básicamente la razón por la que se les ata es por eso, es porque, bueno, pues se van a caer o... Hombre, en general es esa la razón. Lo que pasa es que también hay ocasiones en las que deambulación, trastornos de comportamiento de cualquier tipo, de agresividad, etcétera, pues conduce a sujetar a las personas. Pero bueno, en general lo que se argumenta es que se van a caer, se levantan de la silla o del asiento donde están o de la cama por la noche. En principio, según argumentamos, es sin ningún sentido, aunque realmente es que levantar tiene todo el sentido del mundo y eso lo hemos descubierto ahora quienes nos dedicamos a esto.
Sí.
Pero en realidad, quien le sujeta te dice que, claro, se levanta y se cae y no tiene ningún sentido ese levantar. ¿Para qué se levanta? Porque se levanta. Y claro, el problema es que tú no sabes por qué se levanta, pero él se levanta con un sentido. Como cuando se levanta, su caminar es deficitario, pues sí. Normalmente se caen. Entonces, lo que hemos hecho es matar moscas a cañonazos, los sujetamos y así ya está. Se supone que el problema está solucionado, pero hemos generado un problema muchísimo mayor, de una falta de respeto y de transgresión de derechos y de principios éticos, pues... absoluta.
Oye, hay sitios, por ejemplo, en Alemania o en el Reino Unido, si no me equivoco, que por ejemplo, aquí si hablamos de un 25% de media de ancianos con demencia que son atados a esa cama, a esa silla de ruedas o esa butaca, estamos hablando que en Alemania o en Reino Unido esta cifra se reduce al 5%.
Sí, en principio, bueno, las cifras de prevalencia en España exactamente tampoco las conocemos muy bien porque esta es una práctica vergonzante y entonces como tal, pues cuando vas a pedir datos nadie te los da, entonces tampoco sabemos exactamente los datos. Hay múltiples estudios, pero en distintos ámbitos y las cifras varían muchísimo. Lo mismo nos podemos encontrar con un 15, un 20% de prevalencia que con un 50 o más. Y en mi experiencia personal, lo que yo sí que he visto es que, claro, todo esto además depende depende de la población que tú cojas a estudios. Si tú coges una residencia en global, pues te puedes encontrar con unas cifras de prevalencia de uso de un 20%, y sin embargo, si te vas específicamente a ese colectivo que sujetaríamos, porque no todas las residencias sujetaríamos, es decir, aquel que no da problemas o que no se levanta o se porta bien, a eso no le sujetaríamos. Pero al perfil que da problemas, se levanta, se cae, camina constantemente o chilla, a esa persona habitualmente le sujetamos. Lo que nos llevaría a pensar que si estudiáramos solamente ese colectivo problemático, podríamos encontrarnos con prevalencias de uso alarmantes y vergonzantes de hasta un 80%. Y eso ya, claro, es decir, las cifras dependen de la población que tú cojas. Y en función de eso, pues sí que, si comparamos países, pues sí que vemos que España se puede encontrar en un global, en la globalidad de del total de las residencias, en 25, un 30%. Pero también es interesante decir que esto no es un problema de residencias, es un problema del perfil de persona, de usuario, de paciente que estamos tratando, de forma que frente a esta persona le sujetamos en todas partes, en todo el país, no solamente en las residencias de ancianos, le sujetamos también en los hospitales, en centros sociosanitarios y en los centros de discapacidad y en todas partes. Es decir, que es un problema transversal en toda la cadena de cuidado, y es por eso la razón por la que yo digo que es un tema cultural de país, no es un tema de un problema de las residencias de ancianos. En sus casas, las personas mayores que dan problemas también están sujetas.
Ya. Oye, ¿poniendo más personal en los hospitales o en los sitios donde se encuentran estas personas ingresadas?
Bueno, este es un debate también muy curioso. Yo, la experiencia nuestra es que yo creo que es más un problema cultural que un tema de ratios. Es decir, si debiéramos de aumentar los ratios, el personal, como dices tú, yo creo que lo tendríamos que hacer con independencia de que el modelo de cuidado español sujete o no sujete. Es decir, que no es justo decir que para dejar de sujetar deberíamos de aumentar el personal. No, sí. Primero, deberíamos de cambiar la manera en que cuidamos, deberíamos de cambiar nuestros procesos, deberíamos de centrarnos más en la persona, como profesionales, aprender a cuidar de otra manera. Y luego, cuando esto hayamos hecho y veamos que no podemos llegar, entonces deberíamos de pedir más recursos. Pero si necesitamos más recursos en el sistema de cuidado español, lo será con independencia de que sujetemos o no. Entonces, y esto es un tema muy importante, porque nosotros hemos visto que trabajando la cultura del cuidado y el cambio de procesos con el mismo ratio de personal hemos conseguido dejar de sujetar. Por tanto, no es un tema que esté ligado al modelo de cuidado la necesidad del aumento de los ratios. Yo creo que son dos cosas independientes.
Bueno, es un problema, como decíamos antes, sistemático. Hay que ponerle, obviamente, remedio lo antes posible, aunque seguramente que el abordaje no va a ser muy fácil. Pero bueno, la intención la hay, y las ganas de que esto no se produzca, pues también. Te agradezco muchísimo, Ana Urrutia, presidenta de la Fundación Cuidados Dignos, por la labor que realizáis y por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Adiós.
Ahora en El Corte Inglés, Semana Joven, con un 50 y un 60% de descuento en marcas de moda joven. Un 50 y un 60% en Levi's, Diestar, Dockers, Tintoretto, Sprit y muchas marcas más. Solo hasta el 4 de febrero. Semana Joven en El Corte Inglés. ¿Vamos?
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct, con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo te levantas por la mañana, querida amiga, querido amigo? Te despiertas y empieza el dolor en el cuello, en las rodillas, en la espalda, el cansancio. ¿Tienes fatiga general, hinchazón en piernas, entumecimiento corporal o incluso los brazos están un poquito agarrotados? ¿Quieres que esto se vaya? ¿Quieres eliminarlo? Bueno, pues nuestra propuesta, nuestra recomendación es que te pases a lo natural, con Curamento, tanto para el dolor crónico como para el agudo. Enriqueta.
Hola, Pepe. Muy buenas tardes. Curamento es un producto natural. No dañamos el estómago. No tiene efectos secundarios. Es apto para todas, para todos. Incluso celíacos, deportistas y diabéticos. Son cápsulas de hierbas medicinales que eliminan el dolor, la inflamación y regeneran las articulaciones. Y además, Pepe, de triple acción. Y muy, muy importante, con registro sanitario europeo.
Claro que sí. Su principal ingrediente, atención, el principal ingrediente de Curamento es el rizoma de cúrcuma longa para el dolor, recuperación, incluso depresión, según últimos estudios, y el insomnio. El arpagofito es antiinflamatorio, regenerativo y analgésico. Y el tercero, la ortiga verde, fortalece el sistema inmunológico, combate la anemia y el estrés. Enriqueta.
Efectivamente, totalmente natural. Y hoy, oferta exclusiva para los oyentes de COPE, van a tener el plan ahorro. Comprando un tratamiento completo, van a tener una caja más totalmente gratis. Pero además, las 20 primeras llamadas, les voy a regalar el té de hierbas medicinales. Llamando, informándose en el teléfono 93-249-2300.
Y Curamento también actúa para eliminar el dolor, la inflamación, artritis, artrosis, huesos, articulaciones y problemas musculares. Y lo recibes en tu casa sin ningún gasto de envío, ¿eh? Te lo repito, sin pagar un duro más, un euro más ahora. El 93-249-2300, qué antiguo que soy. 93-249-2300. Ahí está Curamento. Gracias, Enriqueta.
A ti, Pepe. Un beso. Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Montserrat, d'aquí uns dies, serà, crec que aproximadament serà dimecres i serà el dia 7 de febrer, farem un programa d'aquests que ens agrada fer a tu i a mi fora dels estudis. Serà diferent perquè serà la primera vegada que almenys jo personalment i que tu i que els oients assistiran a través de la ràdio a una subhasta. A més, hem escollit, aquesta casa ha escollit una empresa de subhastes que es, compleix 60 anys. 60 aniversari de Lamas Bolaño. ¿A qué os suena eso de Lamas Bolaño, eh?
Pues sí.
Estarem allà. I la Montse té molta informació sobre això, no?
Bueno, para comenzar, te haig de dir que los días 14 y 15 de febrero, por ejemplo, se va a realizar la primera subasta internacional del año en Lamas Bolaño. La exposición está abierta el 5 de febrero. Habrá más de 1.500 lotes a subasta, entre los que habrán joyas y relojes, encendedores y plumas, artes decorativas, monedas, muebles, esculturas, pinturas, obra gráfica. Las subastas es un trato, recordar, directo entre comprador y vendedor, y la compra en subasta, hay que decir que es una oportunidad única en adquirir, por ejemplo, al mejor precio y a la vez invertir en arte e ilusión. Por poco dinero, dicen que se puede conseguir un trocito de historia. Así que, si te interesa, Lamas Bolaño está en la calle Rosellón 229 en Barcelona, muy cerquita de COPE. Rosellón 229. Recuerda, días 14 y 15 de febrero se va a realizar esa primera subasta internacional del año en Lamas Bolaño. A partir del 5 de febrero, exposición abierta con esos más de 1.500 lotes a subasta. Si quieres más información, en lamasbolaños.com la vas a poder encontrar. Y recuerda que el miércoles día 7...
estaremos allí, es decir, que te lo vamos a recordar. El día 7 vamos a estar todo el día recordándote que el 14-15 hay la subasta en Lamas Bolaño, ¿eh?
Monedas, muebles...
te vas a llamar pesado.
Esculturas, collado, pinturas, obra gráfica, joyas, relojes, todo. Encendedores, plumas, artes decorativas... si es que hay de todo, no te lo puedes perder.
Pedacitos de historia a unos precios.
Pues sí.
¡Uy, qué precios!
Lamasbolaño.com.
Yo me voy a comprar la corona de la reina de Inglaterra.
Bueno, si te llega...
si la tienes.
Sí, ¿te llega collado, tú crees? Este mes de febrero. Bueno, de todas maneras...
no marxeu,
no marxeu, perquè d'aquí una estona en parlem d'altres històries, com per exemple, per què costa tant fer amistats a partir dels 30 anys? Ens ho explicarà el sociòleg, el Francesc Núñez, això i d'altres històries.
Vinga, vinga, i el gremi de carnissers també, el gremi de carnissers ens visita, sí? Ja callem, Jorge, o continuem parlant? Continuem parlant una mica més? Pues ens visita el president del Gremi de Carnissers de Barcelona, Montserrat, perquè estan preparant, estan molt il·lusionats, perquè el 4 i 5 de febrer estan preparant la primera fira per a carnissers i xarcuters o xarcuteries que es fa a Catalunya, i es farà a Fira Cornellà, 4 i 5 de febrer.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quiere la solución para siempre a los problemas de la cal en el agua? ¿Qué ventajas nos ofrece Masical? Antonio Ruiz, gerente de Masical, ¿qué tal?
Hola, Paloma. Pues mira, evitar, por ejemplo, las incrustaciones de cal en tuberías y en la maquinaria, eliminar toda la cal que se ha ido formando con los años, recuperar el caudal de agua perdido, sentir también el cuerpo mucho más hidratado y sin picor después del baño, y además un mejor funcionamiento de nuestros electrodomésticos que funcionan con agua, claro, que tendrán menos averías.
¿Es cierto que podemos probarlo durante un año y si no es lo que buscamos, nos devuelven el dinero?
Así es, y además entregamos una garantía ilimitada de funcionamiento, por lo que disfrutaremos para siempre de agua mucho mejor para todo. Es ideal para viviendas, pero también se coloca mucho en bares, en restaurantes y también en la agricultura. Y sobre todo viene muy bien para mejorar la colada y la limpieza de la vajilla.
Antonio, ¿es muy complicada la instalación?
Es muy sencilla, es muy fácil, porque se coloca sin hacer obras ni usar herramientas, en solo medio minuto rodeando la tubería general. Y es para toda la vivienda, claro.
¿Dónde podemos conseguir Masical y cuál es su precio?
Se consigue llamando únicamente al 902-107-109. Su precio es de 99 euros, pero atención, porque hoy pagas uno, 99 euros, pero te llevas tres. Con lo cual, si lo compartes con dos amigos, dos familiares más, sale cada uno a solo 33 euros.
Les recuerdo el teléfono 902-107-109, también en www.masical.es, 902-107-109.
La nieve en la COPE y visitandorra.com te ofrecen toda la actualidad del mundo del esquí y la nieve los jueves, entre la 1 y las 2 de la tarde, con David Velasco y Juanjo Ramón Prat, en COPE Cataluña y Andorra.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Gabriel Rufián, buenas noches.
Buenas noches.
A las personas importantes, por favor, que nos digan el grito, ¡vamos España!
Pero ya te estás sobrando un poco.
No, no.
Vamos selección, dijéramos, ¿no?
Venga, pues me vale, vamos selección, vamos selección.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Muchas gracias, ¿eh?
Más de énfasis, ¿no?
COPE, referentes que se hacen oír.
Te recomendamos Pulpería Can Lampaza. Ven a degustar el mejor pulpo de Barcelona en caldeiro de cobre de forma tradicional. Y las carnes gallegas y pescados salvajes de Galicia a la parrilla en brasas de carbón de encina. En Barcelona, dos restaurantes. Pulpería Can Lampazas en Avenida Paralelo 159, cerca Plaza España. Y Pulpería Can Lampazas en Calle Buenos Aires 2, cerca de la Plaza Francesc Macià. Más info, pulperiacanlampazas.com.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha molta gent que s'ho pregunta, que quan ja arriba a una certa edat es troba una mica com sol, no? I diu, és que no tinc amics, és que no sé amb qui sortir, perquè els meus amics o tots estan ja casats, amb fills. Clar, hi ha un problema, hi ha gent. Per què no es pot fer tan fàcilment amistats? Doncs avui li preguntem al Francesc Núñez, que és sociòleg de les emocions, i que avui té el plaer d'estar aquí amb nosaltres via telefònica per parlar sobre això. Per què costa tant fer noves amistats a partir dels 30? Francesc Núñez, què tal? Bona tarda.
Hola, bon dia, bona tarda, com estem?
Molt bé, encantada de tornar a parlar amb tu. És cert, no?, que cada cop costa més, no?
Cada cop costa més i a mesura que et fas gran una miqueta més. Ja. Fer amics, amics aquells de veritat, fer bons contactes, bones relacions. Bé, contactes no, relacions, no? Llaços, vincles d'amistat, és difícil, però a mesura que et vas fent gran encara ho és més, perquè tu t'has anat fent una vegada i així, no? Que provocativament més friqui, no? Més raro.
És llavors,
no només friqui raro, sinó també tens més criteri per escollir, t'has anat com a especialitzant en la vida.
Et sento bastant malament, Francesc, tenim problemes de cobertura, aviam si sí. Pots situar-te en un lloc que et s'entretalla una mica.
Intento.
Vale. Doncs tot això ve perquè hi ha hagut un estudi, no?, que s'ha fet entre en Gran Bretanya i Finlàndia, és així?
Sí, sí, sí. S'ha fet un estudi i s'ha vist, doncs, això, que la gent, a mesura que es va fent gran, té més problemes de relacionar-se, més problemes de recuperar els amics que tenia i més problemes de fer-ne de nous, i a més amb dades bastant significatives. I deia això perquè una mica no és d'estranyar, eh? Jo crec que tots, si fem introspecció i ens mirem a nosaltres mateixos, ens en podem adonar. Ens fem més raros, ens fem, dèiem això, més friquis, tenim més criteri, més capacitat d'elecció i, per tant, també de selecció. Llavors és més difícil trobar algú que ens encaixi, trobar algú que ens vagi bé. Jo crec que principalment aquesta és la raó.
Uh-huh. Algú parla també del trencament sentimental, no? Per exemple, el canvi de residència. Sí. Això fa que deixis enrere una mica el teu passat, no? I hagis de començar de zero.
Sí, això és molt important. De vegades ens oblidem que quan un entra en una parella, no? La gent, això, que és un clàssic, quan tens parella, quan et fas un nòvio, una nòvia, o quan et cases, es perden com una mica els amics, no? Es dilueixen les relacions que tenies anteriorment. Però això és bastant normal, perquè quan un s'emparella, comences a tenir una relació amb els altres a través de la parella. O sigui, ja no ets tu i els teus amics, sinó ets tu en conversa amb els teus amics, amb la teva parella, no? O sigui, ja no és tu i els teus pares, o tu i la teva germana, i encara més clar, això amb els amics, sinó el que tu, parlant amb la teva parella, penses d'ells. I això fa canviar la percepció i fa canviar la relació. Llavors, si et passes X anys, X mesos, no?, amb aquesta persona, en conversa, mediant les relacions, quan et separes, allò que tu tenies abans amb els altres ja no és com era, uh-huh. Ha canviat. I a més hi ha un trencament, has de refer tu la teva vida, la teva identitat, i has de refer les relacions que tenies prèvies.
El fet de les xarxes socials també, imagina... Clar, hi ha molts amics, com es diu això, internautes, però pocs amics de face-to-face, del cara a cara, no? Això també costa, perquè la gent ja això d'anar quedant costa més.
Ara, no sé què ha passat, us he perdut jo.
Em sents?
Sí, ara.
Ara, no, que et preguntava que el fet, imagino, que l'arribada de les sí. noves tecnologies d'internet fa que la gent ja no som tant de quedar per fer el cafè, no? Sí. Costa.
Costa perquè, diguéssim, que les xarxes socials, les relacions que tenim amb elles, que també són relacions personals, de vegades ens oblidem això, també són relacions personals, són molt més eficients, molt més fàcils, trenquen les barreres de l'espai i el temps, fixa't, això no és poca cosa, sí, són, sí. Són, i molt, molt immediates. Llavors, mantens una relació que també és emocional, això ens oblidem, no? De vegades també tens relacions molt afectives, molt emocionals, el que passa és que estan, per si dir-ho, mediades per la imaginació, són relacions imaginatives principalment, no és... Tu envies un missatge, ja se't dispara al cap de la resposta que pots esperar, et pot generar emocions positives, negatives, i a més després, segons la resposta, també tens un subidon o una decepció.
També.
Però, bueno, què falta en aquestes relacions? Falta el cos, falta l'empatia, falta...
Sí, els gestos, aquella, no sé, allò que hi ha entremig, no? Com una... No és una cosa que no es pot... O una química, no? Quan, no sé.
Sí, abans ho dèiem així. Són relacions asíncrones i sense la corporalitat, o sigui, no tens la cara de l'altre, no tens la veu de l'altre, no tens la resposta emocional de l'altre, i per tant t'has d'enrefiar, diguéssim, et bases amb la imaginació, i la imaginació ja sabem que és traïdora, que pot estar molt manipulada de moltes maneres. I jo crec que el problema és això, que ens falta l'empatia, no?
Uh-huh.
El simpatitzar l'altre, i ens falta el que pugui haver veritable acció social, veritable relació social, perquè aquests espais virtuals no són això, espais de relació interpersonal pròpiament parlant.
Entenc, Francesc, hi ha molta gent que diu, és que costa tenir amistats. També és veritat que les amistats també s'han de regar, això és com una planta, perquè hi ha gent que, clar, no fa res, està esperant allà a casa, aviam si algú li diu alguna cosa o el truca, també has de fer tu.
Sí, només es poden fer així. Aquí diu que hi ha el Veroni, potser molta gent el coneix, que la relació està feta d'encontres, no? L'amistat. O sigui, l'amistat es fa a partir de les trobades amb l'amic. Evidentment que també poden ser virtuals, o digitals, però principalment es fa amb aquestes trobades. I, a més, és una cosa bidireccional. O sigui, no n'hi ha prou amb un sentiment. No n'hi ha prou que tu sentis que ets amic d'aquell. No, han de ser una cosa mútua. L'amistat,
exacte,
justament,
sí.
Això... Que no és com l'enamorament, que pot anar en una sola direcció, sinó d'anar amb les dues, i a més, després s'ha de cosir, i es coseix, doncs això, trobant-se, amb l'amic t'has de trobar, i no importa si ho fas cada setmana o cada mes, però ho has de fer, I una mica és aquest, és una virtut, Ciceró, que és el primer gran tractat sobre la amistat, no? Diu que la virtut no és un sentiment, sinó una virtut. Les virtuts, per dir-ho així, no? Te les has de currar, has de fer l'esforç de ser un virtuós i de teixir aquesta relació.
I a més, hi ha una cosa bona, perquè les amistats, diguem-ne, la família ja et ve donada, no? Perquè...
Exacte, sí.
Però els amics els pots escollir, t'escullen, vull dir, eh?
Sí. No, ha de ser una elecció mútua. Per això dèiem una mica que és més difícil avui en dia, a mesura que et vas fent gran, no? Perquè com que ha d'haver aquesta elecció, aquest acord, no? Aquest acord de maneres d'entendre el món, acord sentimental, els amics també han de ser iguals. O sigui, és molt difícil ser amic amb algú que viu en un món i amb unes dinàmiques i amb una percepció de les coses molt diferent, perquè no et trobes, no pot haver aquest encontre, no et trobes. Doncs l'amistat està feta de dos iguals que es reconeixen com a tal, que ha empatia, si vols dir-ho així, i volen ser amics, volen. L'amistat és una voluntat, volen ser amics. Llavors s'esforcen per ser-ho i s'ho han de treballar.
Doncs,
si no,
i tant. Mai és tard de recuperar aquelles amistats quan anaves al col·le, perquè després a vegades hi ha gent que s'hi troba que diu, és que no era com m'imaginava. A vegades venim, o sigui, tenim al cap aquell record de com era aquella persona.
Sí, i tant.
I les persones han canviat.
I tant que ha canviat, el que dèiem, perquè ha estat en conversa amb moltes altres persones, no? A vegades han passat 15, 20, 30 anys d'algú que ha crescut, que ha anat això fent la seva ànima en conversa amb altres persones i en converses que han estat molt diferents a les nostres. Per això, quan et trobes, que hi pot haver aquest pòsit emocional, aquells records, perquè l'amistat està fet això, d'aquells records, aquelles relacions, pots recuperar-la, però evidentment que has de reprendre aquesta conversa, i que més ja pot ser difícil, perquè l'altre pres, per dir-ho així, el tres idiomes.
Camins diferents, clar.
Pots no entendre't. Però com que hi ha una base, és molt més fàcil, perquè això també és una altra llei de l'amistat, que és les amistats antigues, no? Les amistats que tenen temps, són més bones, són més valuoses que les noves.
És veritat, és veritat. Les de la infantesa, no? Sobretot quan les que anem al col·le, aquelles que... Sí, quan tenies 7, 8 anys, que dius... Ostres, te'n recordes quan teníem 7 anys? Aquelles són maques. Hi ha poques amistats d'aquest tipus, per això.
Poques, perquè és això. Amb aquella gent t'has forjat el món aquest bàsic, el que es diu el món donat per descomptat, te l'has forjat en comú. Era una època on això, tu estaves creixent amb l'altre i el que pensaves del món i les emocions que rebies del món i les relacions que tenies eren les feies amb aquella gent. Per això marca molt, és el que se'n diu la socialització primària, els amics que han crescut amb tu, que s'han fet el món primari, aquest tan important, que és la base de la vida quotidiana amb tu, són molt més fàcils de recuperar-ho, perquè comparteixes aquest donat per descomptat, no? Amb la gent que vas trobant després, no?, en el món de la feina, o quan ja ets gran, o gent d'altres països, altres contextos, tu has de treballar més perquè parleu això en sentit literal i figurat, no?, llenguatges diferents, tens mons de vida molt diferents i posar-los en comú, que això és el que fa l'amistat, és una mica més difícil. Això que t'has especialitzat, t'has fet més raro, més singular. Llavors, com que ets més singular, més friqui, et costa més trobar iguals com tu, no? que comparteixin doncs el mateix món i que pensin les mateixes coses.
Francesc Núñez, t'agraeixo moltíssim que hagi estat amb nosaltres. Brindem per l'amistat.
Sí, tant, un plaer.
Gràcies.
Les coses de la vida.
Igualment, el Francesc Núñez, adéu, ja ho sabeu, és sociòleg i avui parlant del fet de per què costa tant fer aquestes noves amistats a partir dels 30 anys.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Cada día, miles de conductores que llevan toda la vida en la misma compañía se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquí seguim al migdia COPE Catalunya i Andorra. Hem començat a la una, acabem a les dues. I ho deia, crec que hem comentat amb Montserrat al principi del programa, que els dies 4 i 5 de febrer, a Fira Cornellà, a Barcelona, es fa la primera fira professional per a carnisseries i xarcuteries. I la pregunta que almenys jo em faig és com és possible que un ofici com aquest de carnisser, que té tanta història, que té tants anys, que té tanta tradició a Catalunya, celebri la seva primera fira professional. Perquè,
lo bueno se hace esperar.
Sí, Montserrat, però ara deixa'm que li pregunti al Xavier Gallifa, que és el president del Gremi de Carnisseries i Xarcuteries de Barcelona. Com estàs, Xavier? Bon dia.
Bon dia, molt bé, gràcies.
Deia la Montse que s'ha fet esperar, però jo sóc conscient com a... Tu ja saps que jo tinc una relació especial amb el món de la carnisseria, jo sé que hi ha una tradició de molts, molts, molts anys. Ha tardat molt una fira, eh?
Sí, sembla mentida, no?
Però, sembla mentida, no?
Però bueno, també ha fet un canvi molt, molt significatiu al gremi i al carnisser en els darrers anys.
Sí.
Llavors, pues, ha vingut donat una miqueta per això, diguéssim.
Aquest veient... canvi ha portat, per exemple, la fira.
Exacte, és una fira que és el fruit del treball d'aquests últims 5 anys, on el gremi ha estat fent cursos de formació, on hem importat moltes idees bones d'Itàlia, on, bueno... hem conjuntat, diguéssim, molts carnissers que estaven aïllats, diguéssim, per tot Espanya, llavors els hem conjuntat a través de les línies d'online i del WhatsApp i tot. Llavors ha arribat l'hora d'ajuntar-nos a compartir i veure-ho tots junts allà com ha desenvolupat aquest ofici.
Fer una gran trobada.
Exacte.
I és aquesta fira. Encara algun carnisser que ens escolti està a temps d'assistir a la fira?
Sí, sempre.
Sempre.
O sigui, com tal que es presenti a la fira i digui que és carnisser, ja té. Ja
està. Jo me'n recordo, ara que estem parlant amb ell, que hem parlat algun cop per telèfon, que li hem fet alguna entrevista, que jo sempre havia volgut ser pollera.
Sí, la senyora Montserrat, la polleria és una de les seves...
Sí, sí, és allò, m'hagués agradat, perquè ho veia com un món, a part de divertir, es matinava molt, jo sé que es matinava molt, però a banda de matinar, un món... és creatiu fins i tot, no? Perquè vas a qualsevol carnisseria, veus allà com tot el que fan, no és només no solo cortar carne.
Però el món de la polleria és un gremi a part del vostre?
Tindries que veure els preparats i elaborats de polleria que prepararem per aquesta fira. Eh? Sí, hi ha una professional que ve a donar uns cursos...
Meravelles, feu.
I, bueno, uns farcits de pollastre que estic segur que faran les meravelles de tots els que ho estiguin veient.
Que no és només la imatge que cortais carne, que és que feu moltes coses.
És el que deia ell, el Xavier, vull dir, que hi ha hagut un canvi important en els últims anys que ha portat, per exemple, a fer aquesta fira. Vull dir, abans el carnisser de tota la vida era el senyor o la senyora que tallava la carn i poc més, i que tothom confiava en ell. Ara, des que vau anar a Itàlia, m'ho deia fora a mi, que diu, és que Pepe, és que vam anar a Itàlia i vam descobrir que la carn no és només un filet, la carn és... Té una quantitat de possibilitats, el que deia la Montse, infinites, no?
Bueno, a Itàlia vam veure que es podien fer més coses, llavors va ser també quan nosaltres vam posar de la nostra imaginació i del nostre ofici també per desenvolupar coses noves i tot, i la veritat és que entre uns i els altres... pues estem creant una línia nova que podríem dir que no és la italiana, sinó que ja és la vostra, catalana, que és la nostra.
La vostra. Perquè ara vas, la Montse i jo, que ens agraden les carnes, i la Marta Camps també, la nostra amiga, que ens agraden els mercats, o al anar a les carnisseries de tota la vida, ara ja no és allò de que només hi ha el filet, el filet de pobre, uh-huh, i el 4 o 5
la culata,
tot això. Sí. No, ara n'hi ha una infinitat de carns preparades.
Sí,
no?
Ara pots trobar tiretes de carn tallades barrejades amb verdures, pots trobar farcellets farcits de formatge, croquetes de tots sabors, llibrets farcits de totes classes. Vull dir, un espectacle on el que menys llueix precisament és el que tu deies, la culata, el filet de porc i tot, i en canvi tot l'altre, que té un pas més d'elaboració, allò llueix i a la gent li agrada i li va molt bé que però ja estiguis preparat.
Però la carn de tota la vida, perdona que et digui, Xavier, però llueixi molt, perquè depèn de com estigui posada allà en el taulell, d'una manera o d'una altra, la presentació, això és bàsic, no?
Sí, la presentació també és una de les eines que més volem fer servir i que més volem desenvolupar, perquè la veritat és que una bona presentació, que estigui ben maca la carn presentada amb la seva safata i tot, la veritat és que també a la vista també es menja, es menja amb la vista.
I abans de que t'ho pregunti la Montserrat, t'ho pregunto jo, perquè ara està de moda ja fa molt temps el tema de la famosa carn madurada. Aquesta carn fosca. Sí. Tan bona és, Xavier, tan bona és la carn madurada.
Aimea també té la seva representació, també hi haurà càmeres de carn madurada i tot, perquè és un producte més, vull dir, té el seu públic, té la seva acceptació. Sí que hi ha qui li pot resultar repugnant, però en canvi hi ha gent que no, que els gourmets la troben molt bona i tot. Tot, diguéssim.
Però quants dies ha d'aquesta carn perquè li posa l'etiqueta de madurada?
Es fan exagerades maduracions de 90 dies, de 120 dies.
Tu t'ho menjaries, Montserrat? Un solomillo madurado?
Home, a mi si em diuen que és bo, jo m'ho menjo.
El que heu de vigilar sempre, ja dic ja públicament, és que sobretot qui et doni una carn madurada sigui un professional que tingui les eines per madurar aquella carn i per servir-te-la bé.
Mireu el cartell que han fet els amics del gremi de carnissers. És primera fira professional per a carnisseries i xarcuteries. Si t'apassiona el teu ofici, si sents devoció per la carn, si vols innovar, si busques tendències de futur, Fira de Cornellà, Barcelona, t'esperem els dies 4 i 5 de febrer 2018. Aquí està resumit tot el que hem comentat tu i jo ara. Passió, devoció, innovació i futur.
Bueno, aquest és el missatge del gremi. El gremi de carnissers porta anys ja treballant amb aquestes idees, amb aquestes quatre paraules, passió, futur i tot, i bueno, doncs és aquí on te volíem plasmar-ho.
En la fira?
En la fira.
Però això implica gent jove, hi ha gent jove treballant?
Sí, i tant.
Sí?
Sí.
Està assegurat el futur de...
Sí.
Sí? No vindrà una multinacional i ho comprarà tot i desapareixeran les carnisseries?
No!
No?
No crec, Xavier? No, home. No sé si els multinacionals s'han fixat en nosaltres.
Perquè, clar, és que quan parles d'ofici de carnisser, és que realment és un aprenentatge. Vull dir, hi ha alguna escola de carnissers a Catalunya, Xavier?
No, tal qual ho dius, una escola de carnissers no. I es fan cursos de formació on, per exemple, la Fundació Oficis de la Carn estan treballant aquest tema i fan cursos de formació, però on realment s'aprèn l'ofici és
allà,
a casa, treballant
és allà,
tot,
Però t'ho dic perquè ara hi ha els que tenim fills d'una certa edat, són joves, 16 anys el meu, un d'ells, mires, per exemple, les opcions d'estudis, de formació professional, hi ha mòduls de tot. Sí. Però, en canvi, no trobes mòduls...
No. S'havia fet, havia existit, però, bueno, doncs no he tingut l'acceptació o l'èxit que he tingut.
Doncs s'hauria d'insistir.
Bueno, un ofici tan artesà, clar, és difícil aprendre'l en una escola. Llavors s'ha d'aprendre...
Però és que ser carnisser, tu ho saps, Xavier, no pot ser qualsevol carnisser.
No
és una broma,
Jo sóc una persona normal.
Que també menja carn.
Sí. Moltíssimes gràcies, com sempre, Xavier, per visitar-nos, per confiar en nosaltres. Convida a qui vulguis, els carnissers, carnisseres, xarcuters, xarcuteres de Catalunya, que hi vagin a la fira, no?
Sí, per favor, que tenen les portes obertes i seran benvinguts i segur que trobaran respostes a totes les preguntes que tenen.
4 i 5 de febrer, Fira de Cornellà, primera fira professional per a carnisseries i xarcuteries. Els italians també esteu convidats, però aneu a aprendre,
Ara ja venen a aprendre.
Xavier, gràcies. Una abraçada,
A tu.
Adéu.
¿Quieres reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hablamos con el doctor Juárez de cataratas.
Cuando hablamos de cataratas, nos referimos a esos cambios que sufre la lente que tenemos dentro del ojo y que progresivamente nos va quitando visión. Es una patología o un problema que nos surge asociado muchísimas veces a defectos o a problemas o enfermedades que tenemos, pero la mayoría de las veces va a ser propiamente de la edad. La solución a las cataratas es simple. Requiere una pequeña intervención que hacemos con anestesia de gotas y donde la tecnología nueva nos ha permitido que apliquemos el láser, en este caso un láser que se llama Catalyst, que va a eliminar la catarata, la va a licuar, a desintegrar y me va a permitir que yo haga una cirugía mucho más simple. Eso va a permitir además que la recuperación sea más rápida, que la cirugía se pueda hacer con gotas y lo mejor de todo es que cuando vayamos a poner esa lente que sustituye la catarata, podremos utilizar un tipo de lente que además nos permita ver de lejos y de cerca sin gafas. Por lo tanto, tenemos que saber que la catarata es un problema de visión y que no debemos de dejar que evolucione demasiado tiempo, puesto que la solución es muy simple y nos permitirá recuperar nuestra visión.
Instituto Oftalmológico Tres Torres, teléfono 93-200-9879.
Si piensas que todavía no estás a tiempo, te equivocas. Con el Plan Verano Express puedes perder los kilos que te sobran. Nos lo cuenta Enriqueta, dietista de Clinitec.
Con el Plan 1-2-3 vas a estar preparada para la operación Express de pérdida de peso. Si estás harta de probarlo todo, te estoy hablando de un producto totalmente natural que funciona con pautas nutricionales y en solo 3 semanas, garantizado. La primera semana limpias tu organismo con los sobres de piña. Pierdes más de 3 kilos. La segunda semana, los sobres sabor naranja. Renueva tu cuerpo y vientre plano. Y la tercera semana son cápsulas quemadoras de grasa. Pierde peso sin efecto rebote. No son batidos. Comes de todo sin pasar hambre. Con registro sanitario y lo recibes sin gastos de envío. Llama ahora al 93-249-2300 y hoy comprando la balanza inteligente de regalo el plan 1-2-3 gratis. Y a todos gratis el té detox.
93-249-2300 y dile adiós a los kilos de más de manera fácil y saludable. Apto para celíacos, diabéticos y deportistas. Recuerda, pierde los kilos que siempre imaginaste porque con Clinitec sí se puede. 93-249-2300.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dígame, dígame.
Hola, hola, hola,
probando. Hola, ahora probando. Es alguien que te va a toquetear.
Misora,
probando, probando.
Misora, un dos, robando, bueno, robando.
Mientras recuperas, no. Mientras hola. Recuperas, Collado.
Centra.
Esta es la música
hola,
de los
hola,
deportes.
Probando, ahora sí.
Misora, centra.
Atención, porque comienza la película. L'home que valía 500 millones de euros. Ya, ahora ya puedo hablar.
No es l'únic. Buena tarde. Novament. Gerard Piqué, si vol trencar el seu contracte amb el Barça, ha de posar 500 milions sobre la taula. Exactament igual que Sergi Roberto. Ja estan asseguts a la sala de premsa Ricard Maixell, Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, Gerard Piqué, que està oficialitzant la seva renovació pel Barça fins al 2022. Això, en versió roda de premsa, està a punt de començar. Camp Nou, Elena Condis.
Molt somrients els dos, Gerard Piqué i Josep Maria Bartomeu. Està parlant ara el president del Barça sobre aquesta renovació, Gerard Piqué, fins 2022, quan tindrà 35 anys, amb una clàusula de 500 milions d'euros. L'escoltem.
No se sent del tot el Josep Maria Bartomeu, que està recordant el que és una obvietat, no? Pràcticament tot el... Ara sí.
I es va encarregar doncs, que el Gerard fos, des de ben petit, un superculer. Per tant, avui no és una renovació, diríem, és especial per nosaltres, perquè el Gerard doncs, té aquest compromís que ara agafa fins al 22. Jo li faig la broma amb ell i el seu agent, l'Arturo, que no és l'última, jo ho tinc clar que no és l'última, alguna més farem encara amb el Gerard, perquè doncs, és un jugador que s'ha consolidat moltíssim. Ara escoltàvem els títols que porta amb el Barça i amb la joventut que encara té, en queden molts encara per guanyar i molts per gaudir. Per tant, Gerard, jo t'agraeixo moltíssim que comptis amb el Barça, amb el club del teu cor, a més, i que aquí, doncs, jo desitjo, i crec que ho faràs, que el dia que vulguis deixis de jugar, però que sigui en el Barça, que és el teu club de tota la vida. Per tant, ens veurem aviat, quan tu vam a fer una renovació, però avui gaudim d'aquesta, perquè és, diríem... Jo vull explicar una cosa que no ha estat difícil, renovar el Gerard Piqué. Des del primer moment... tant ell com la seva família, com el seu agent, tenien molt clar doncs, que el Barça era el seu club, per tant, Gerard, gràcies per les facilitats, gràcies per seguir confiant en aquest club, que és el teu, i enhorabona.
Va, un minut de Piqué.
Bé, bueno.
La família.
Bé, bon dia a tothom. Estic molt i molt feliç de que doncs, avui celebrem la meva renovació. Com diu el president, espero que no sigui l'última, però bé, això ho veurem en un futur. Si compleixo el contracte seran 14 anys a Can Barça com a jugador professional, més quan vaig estar doncs, amb les categories inferiors, crec que van ser 6 o 7 anys més, així que tota una vida. He sigut soci des que vaig néixer, sento el Barça com la meva casa, és el club de la meva vida i com us dic, estic molt, molt feliç pel dia d'avui. Gràcies, president, per l'esforç que heu fet com a club, a tota la directiva, a tot l'estaf tècnic, als jugadors, perquè òbviament si sóc el jugador que sóc és també pues, gràcies als companys.
I més, evidentment, a Esports Cope sobre aquest acte d'oficialització de la renovació de Gerard Piqué. Hi haurà torn de preguntes. Se li preguntarà, evidentment, per aquestes paraules del central parlant de l'Espanyol de Cornellà. Un espanyol que viu hores de maror molt complicades. Quique Iglesias.
Què tal, per on començo? Bona tarda, Gil. Per la reunió que en els propers hores es durà a terme entre Mr. Chen, que ja és a Barcelona, i Quique Sánchez Flores. Un Quique Sánchez Flores que està doncs, desil·lusionat davant del que passa, desanimat, perquè marxa Javi Fuego, falla l'estructura i doncs venen núvols. Però que jo crec que en cap cas portaran aquesta setmana a la destitució d'un Quique Sánchez Flores que de totes s'asseuria a la banqueta de l'Espanyol el proper diumenge a la tarda contra el Barça. Hi ha jugadors que juguen lesionats, hi ha jugadors que no estan al 100%, hi ha jugadors que, tot i jugar, no poden rendir al 100%. Descobrirem els seus noms a l'edició d'Esports Cope i es busca un mig centre, perquè tot esperant que l'Espanyol faci oficial la marxa de Fuego, Javi Fuego, al Villarreal. L'Espanyol té un parell de dies per trobar un migcampista. Jordi Lardín està pentinant el mercat per intentar, amb aquests 4 duros que té ara l'Espanyol a la caixa, intentar doncs, satisfer una mica les necessitats d'un Quique Sánchez Flores que està força decebut, Gil.
Un Quique Sánchez Flores que troba a faltar líders en el seu equip.
El problema és que necessitamos la atención necesaria en los puestos necesarios para que tengo la sensación de que tenemos los líderes que a veces pensamos que tenemos y que no aparecen. Necesitamos en determinadas posiciones, necesitamos gente que lidere la línea y gente que lidere las situaciones. Y ahí sí que nos sentimos huérfanos porque sí, lo sabemos, muchos chicos jóvenes, con 22, con 20, con 22 años, son muy jóvenes, pero hay un límite para cometer errores y hay un límite para parar.
Recordem els dos principals arguments també dintre del menú principal de l'edició d'avui d'Esports Cope. Un, Tarragona, a les 7 de la tarda, reunió del Consell d'Administració. Si no hi ha canvi de guió, Rodri deixarà de ser aquesta tarda de manera oficial tècnic del conjunt grana. Molt possiblement el rellevarà a la banqueta Nano Ribas, que ja es va salvar al Nàstic de Tarragona en una anterior etapa. I protagonista avui, Esports Cope, Jordi Rivera, seleccionador espanyol d'handbol, Los Hispanos, campions d'Europa.
Oye, que estamos empezando el programa de nuevo. Veo Losada, sí, veo Gil, sí, me veo a mí.
Falta un número, el número de telèfon dels amics de Goipe, per si tens un aparcament, una zona de una plaça de pàrquing per vendre a Barcelona o llogar. El telèfon de Goipe és 93-481-43-73 o a internet les 3 dobles B's goipemigrega.com. Si quieres vender tu plaça de pàrquing, Goipe són especialistes. Demà tornem, Carlos ha d'estar per aquí, vol dir que hi ha última